Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. La Guàrdia Civil és a dependències del Ministeri d'Hisenda i també del de Transició Ecològica i també de Correus per demanar documents sobre la trama de l'exmilitant socialista Leire Díez i de l'expresident de la CEP, i ho ha ordenat l'Audiència Nacional. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. Busquen contractes públics i altres documents sobre el cas de corrupció que investiga l'Audiència. Fonts properes confirmen que agents de la UCO són a dues secretaries del Ministeri de Transició Ecològica i a un edifici del Ministeri d'Hisenda on busquen proves contra l'expresident de la CEP, Vicente Fernández, per presumptes contractes públics irregulars. Tots dos ministeris es desvinculen de la trama, garanteixen màxima col·laboració amb la justícia. Com deies, l'UCO també és a Correus ara mateix, on Leire Díaz hi va treballar durant una temporada. L'operació policial d'aquest matí se suma a la vintena de registres que ja va fer la Guàrdia Civil en empreses vinculades als tres detinguts. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El PSOE donarà explicacions aquest matí en una compareixença de la secretària d'Organització, Rebeca Turró, que en una setmana negra per als socialistes sota l'ombra de la corrupció en contractes públics i enmig de casos d'assetjament sexual al partit. Les últimes hores hi ha hagut una altra dimissió relacionada amb el que ja s'anomena el mito socialista. És Javier Izquierdo, fins ahir secretari d'Estratègia i Acció Electoral del PSOE i també senador. Amb aquest panorama, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, insta Esquerra Republicana a aprofitar plegats la debilitat del govern de Pedro Sánchez per arrencar-li concessions. Ho ha dit a Ràdio Televisió Espanyola.
El que per ells és una setmana negra, el que per ells és un moment evident de debilitat, nosaltres l'hem de convertir en un moment de força i en la nostra fortalesa i aprofitar aquesta oportunitat. I jo crec que 14 ho podem fer més que 7.
José Manuel Cuenca, que era el cap de gabinet de l'expresident valencià Carlos Mazón, nega que donés instruccions a la consellera d'Emergències per evitar el confinament de la població el dia que la dana va provocar la mort de 230 persones a l'entorn de València. Cuenca ho ha explicat a la jutgessa, que avui li pren declaració per segona vegada. Anem cap allà, a Catarroja, Pepa Ferrer.
Cuenca manté que no va influir ni va fer cap suggerència en l'enviament de les alert, que no va suggerir que no es confinara, sinó que el que va fer va ser posar en contacte Salomé Prades i Cayetano García, subsecretari autonòmic de Presidència, perquè aquest el va informar que per confinar calia habilitació legal i que ho traslladarien a l'advocacia de la Generalitat. L'excap de gabinet també desmenteix que Mazón, a través d'ell, donara ordres a Prades. Cuenca, preguntat per la jutgessa de la Dana, ha ratificat la seva declaració del passat dia 26, tot i que els missatges de Salomé Prades mostren contradiccions. Pepa Ferrer, Catalunya Ràdio, Catarroja.
Desenes de tractors es concentren a aquesta hora a Tàrrega, a l'Urgell, per reclamar que el govern concreti canvis en la gestió de les zones ZEPA de la Plana de Lleida. Són les àrees d'especial protecció d'aus on l'activitat agrària i ramadera està restringida. Tàrrega, Ramon Dalmau i Estela Busons, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, els tractors han fet un sorollós recorregut d'un quilòmetre i ara bloquegen els voltants de la seu de l'empresa pública Infraestructures.cat aquí a Tàrrega, on hi ha en marxa una nova reunió entre organitzacions agràries i govern. Els pagesos que tenen terres en zones ZEPA reclamen menys restriccions a la seva activitat i que els deixin regar, i si en algun punt no es pot fer per protegir l'hàbitat de les aus que viuen als secans, que se'ls compensi degudament. La protesta que van fer l'1 de desembre a Lleida va acabar sense acord. Avui exigeixen concrecions, ho deien Pere Roquer de Saja i Marariza, del Gremi de la Pagesia.
Per tant, fins que no signarà els documents que nosaltres entenem de què són, els que d'una vegada per totes s'entengui que les zones ZEPA són una restricció al sector agroalimentari, doncs aquí ens quedarem.
No, és que demanem signar un paper al final i que realment siguin uns acords ferms i que siguin uns acords justos.
Ramon Dalmau, Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Tàrrega.
S'ha restablert el servei de trens entre Mollet Sant Fost i Granollers Centre, que s'ha hagut d'interrompre a 6:45 del matí per una avaria al sistema d'electrificació de la catenària a Montmeló. Adif informa que els trens tornen a circular, però de moment només per una de les vies. A aquesta hora els tècnics estan treballant perquè tornin a funcionar les dues. La incidència afecta les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. Mentrestant, també continuen funcionant la trentena d'autobusos que s'han habilitat per donar servei alternatiu per carretera als usuaris. En una entrevista a 3CAT Info, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ens explicava què ha passat avui.
S'ha produït una avaria sistema d'electrificació en àrea pantògraf a Montmeló. Això ha obligat a interrompre la circulació al tram Granollers Centre a Mollet-Sant Fos. Per aquest tram circulen les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. Des del primer moment s'han desplaçat tant tècnics d'Adif com de Renfe al punt de la incidència.
Esports Montserraia.
Avui declaren com a testimonis del cas Negreira l'actual president del Barça, Joan Laporta, i els extècnics blaugranes Luis Enrique i Ernesto Valverde, en aquests dos casos per videotrucada. La declaració es fa aquest matí al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Amb Ounahi i Arnau Martínez, el Girona juga avui al camp de la Reial Societat. L'equip gironí manté 6 baixes i són a 2 punts de la permanència i a 4 de l'equip donostiarra. L'entrenador gironí, Mitchell, lamenta que porter Livakovic no vulgui jugar més amb l'equip i que busqui sortir al mercat d'hivern per preparar el Mundial amb Croàcia. El Reial Societat Girona comença a les 9 del vespre amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. El Barça fa aquesta hora un últim entrenament abans de rebre demà l'Osasuna a la Lliga. A partir de la 1 parlarà el tècnic Hansi Flick. A la tarda sentirem l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, abans de jugar demà a Getafe. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça busca la 5a victòria seguida rebent l'Olympiacos a 2:15 amb transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio i A3CAT. I en handbol, el Granollers obre la 13a jornada de la Lliga Asobal a les 7 del vespre a la pista del Conca.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Julieta, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia, què tal?
Molt bé. Costa sentir-te o t'agrada?
M'agrada molt, és que feia un temps que no m'escoltava, i aquesta cançó també, i he dit...
M'agrada,
m'ha fet il·lusió. M'ha sonat fresca.
La gira dels 23 Tour de la cantant barcelonina Julieta està a punt d'arribar a la filla. Rient, van passant totes les coses,
sí.
Eh?
Sí, ha sigut una gira intensa. Bueno, com m'agraden a mi, que jo faig unes gires d'aquestes ben llargues, sí. No em deixo cap lloc, ho visito tot. Ara ja la vam deixar una mica la gira d'estiu i ara queda doncs ja l'última data. A més, una data també molt important perquè és l'última en un temps, en el sentit que ja no farem gira l'any que ve. Mm-hmm. Porto 3 anys girant això, no, a lo grande, una bogeria. I bueno, és una data important, emotiva.
13 de febrer, no? Serà l'últim?
13 de febrer.
Sant Jordi Club.
O sigui, bueno, fins a la data és el concert més fort, més heavy que hauré fet fins ara. El qual vol dir que anirem amb tot. O sigui, bueno, jo és que considero que aquests últims... Bueno, he fet 3 gires així seguides molt intenses. I clar, jo he pres una barbaritat sobre l'escenari... podem dir que tenim moltes taules, no? I això, tenim ganes d'anar a petar-ho. O sigui, anem a donar-ho tot.
Anava a dir, donar-ho tot, què vol dir? Hi haurà sorpreses d'allà, o no?
Moltes.
Sí.
A mi m'encanten les sorpreses. És complicat a les promocions, aquest tipus de concerts també, perquè és com que m'encanta molt fer-ho a la misteriosa, no? I és com guardar molt les coses, no vull dir molt...
Sense fer spoilers.
No vull fer molts spoilers, però sí, evidentment, pues, a mi m'encanta estar acompanyada sobre l'escenari... aniran sortint cosetes, i el show és diferent, evidentment. Bueno, aquest estiu hem estat girant amb aquest show dels 23 Tour, no? Però bueno, és una mica una adaptació també, i també és una mica un recull del que hem estat fent fins ara, o sigui, no només aquesta data, o sigui, no només aquesta gira, sinó l'anterior i l'altra, o sigui, temes antics. Però bueno, donant-li tot una volta, no? Una mica, i sí, és molt xulo, no vull explicar gaire
no,
més.
No, tampoc t'ho trobaré.
Però serà molt, molt intens.
Fa vertigen, una mica, el Sant Jordi Club? Tu el vas conèixer perquè vas fer una intervenció un dia... Una sorpresa, no?, amb la Belén Aguilera, si no m'equivoco.
Mira, hi vaig estar fa poc amb la Belén. Bueno, també vaig estar amb la Irma, amb la Musca,
amb la Musca.
I amb els tiets.
Sí. Ah, és veritat.
O sigui,
és veritat. Vull dir que ja l'has trepitjat diverses vegades, el Sant Jordi Club.
Sí, sí. No, jo és que al final disfruto molt l'escenari. M'encanta. O sigui, a mi de la meva feina, el que més m'agrada són els concerts, preparar un show. Ara que estem preparant aquest show, doncs jo sóc feliç, no?, assajant. Al final... Clar, nosaltres portem un show de pop que al final té moltíssimes cares, no sé, la cara de les coreografies, la cara dels músics, no? Bueno, són molt, és molta feina darrere, però jo la disfruto molt. I amb aquest concert en concret vaig amb molta, molta il·lusió. No, no vaig amb pressió de sortirà bé, no, sinó és... No, o sigui, és un concert que crec que tant jo com el meu equip com la gent que m'ha estat donant recolzament durant tots aquests anys, és un concert que ens mereixem, no? Jo crec que al final hem construït alguna cosa junts, increïble, no?, de fer que el pop en català i que bueno, la música pop i un show així pugui arribar als escenaris, com ha arribat, i que pugui arribar a un Sant Jordi Club és algo super, super guai. Estic superagraïda també a la gent que m'ha donat aquest suport i doncs anem a celebrar-ho.
Anava a dir, sona més una celebració i una disfrutada general, no? Una
exacte,
mica.
De veritat, eh? O sigui, i molta gent m'ho pregunta.
Quan diem fi de festa, realment un fi de festa.
Sí, sí, és que jo vaig totalment a... com si féssim una festa entre tots, o sigui, a disfrutar, i per mi és un xoc que vull entregar a la gent, no? O sigui, vull que tingui aquest sentit. Entregaré molt de mi, no?, com a professionalment, com a ballarina i com a cantant, intèrpret, tot... Però a la vegada, no sé, l'objectiu és això, no?, generar aquest regal amb el públic i disfrutar-ho amb ells. I el format de com està fet, l'escenari i tal, també està una mica orientat cap aquí.
Això l'Oriol no ho ha vist, però amb el somriure amb el que has fet, vull dir, és el punt just del que vols explicar, ni més.
Exacte, una mica. Jo deixo la imaginació
de
la gent.
Sí, no, bé. El que sí que m'ha cridat atenció és que dius, després d'això pararem una mica.
Sí.
Per crear, suposo, no? I per compondre i tot això.
Sí. Sí, jo al final, clar, és que aquests últims 3 anys ha sigut una bogeria. Era gira... estudi, gira, estudi, assajos, o sigui, tot molt, molt, molt empalmat. Estic molt contenta i crec que ho hem treballat tot increïble i també doncs, ens hem guiat molt de la il·lusió, de la intuïció, que això al final doncs, treus força d'on sigui.
Clar.
Però és veritat que ara, doncs, no sé, crec que em ve de gust, no?, comparar una mica, pensar bé el que vull fer, treballar bé la música a l'estudi, treballar bé els... shows que vindran, i jo també creixer molt, no?, professionalment, estic bastant centrada en això. O sigui, paro de cara a la galeria.
Sí, sí, sí.
Però
sí,
jo,
sí.
El meu dia a dia, segueixo...
A saco.
Sí, sí, perquè jo no sé estar quieta, la veritat.
És cool inquieta.
M'encanta. Sí, però perquè a mi és que m'encanta, i és que ho disfruto tant, o sigui, és que jo sóc això al final, no?, i m'encanta, ho disfruto moltíssim.
La primera en saber-ho i en cuidar-me el cor. Quan teníem 10 anys vam pujar pel tronc d'un arbre. Vam gravar les nostres inicials per recordar-les. Avui visito el parc on jugàvem i l'he vist preciós.
Una mica la sensació que cada vegada sou més... Ara parlarem d'aquesta cançó, però ja veuràs per què t'ho dic. Sí. Que cada vegada sou més les artistes o els artistes que fan cançons sobre l'amistat.
Sí.
Sobre amics i sobre
total,
amigues.
Total. Sí, jo crec que... A mi m'ha passat més potser aquest últim any, bueno, aquests últims anys, de... Bueno, com valoritzar-ho tot com una mica més com una relació inclús com més romàntica, no? O sigui, com romantitzar les relacions d'amistat, perquè és que al final et donen tant... Bueno, a mi m'han donat tant a la meva vida, tant més inclús que alguns amors que he tingut, no? I jo també pensava com... Jo és una persona que en general sempre ha parlat molt d'amor, de parella i de les meves cançons, i amb aquest disc, per exemple, que el que vaig fer, bueno, l'últim disquetet, que és el de 23, era com em plantejava una mica com els per sempre de la meva vida, no? I va ser com un per sempre molt important per mi, és de l'amistat, no?, de les meves amigues. I per què no escric sobre això, no? Al final és algo superimportant. I, sí, i m'ha escrit moltíssima gent, de fet, amb aquesta cançó. Hi ha molta gent que ha connectat de... O sigui, que guai, em sento superidentificada amb les meves amigues, amb la relació que tinc amb elles. I, però sí, sí, tens raó, perquè crec que és algo que s'està començant com a parlar molt més, no? I crec que és maco que sigui un tema de conversació més recurrent.
Sí, és que ho dic perquè els Lofof Lesbian, l'últim disc, també gira molt al voltant de l'amistat. L'Eli Goulding té una cançó que es diu Army, que també, i ell alguna vegada ha dit, jo he escrit cançons a tots les parelles, exparelles i de les persones de qui m'he enamorat, i noi, de la meva millor amiga del planeta, també es mereix una cançó, què cony?
Evidentment, no sé si jo, la Bruna, que és la protagonista d'aquesta cançó,
sí.
Per mi és com la meva germana, i és una persona que m'ha acompanyat amb tot. Per exemple, aquest estiu ella, bueno, no viu aquí ara, però bueno, m'intenta acompanyar alguns concerts i tal, i clar, per mi era com, que guai, no, vens als concerts, cantem Bruna, la veus en directe, tota l'experiència, no? I al final, bueno, jo, tota la música que faig jo és algo molt, molt personal, no? I sempre intento estar com super, ser molt proper al que faig, no? I això, jo m'agrada que em representi al 100%, no? Jo, Julieta, al final també és això, les meves amigues, la família, els meus nòvios, no? Però tot una mica.
Tu fas música mirant cap a dins.
Sí, molt. Mirant cap a dins, però per mi és molt important la connexió amb el públic, no? O sigui, al final faig pop i sempre dic que el pop és com la meva religió de vida, també, no? I la manera que tinc d'entendre la música, no? Per com l'he viscut jo, que és algú per compartir, no? O sigui, per mi el pop, la gràcia que té és que connecta emocions d'una manera molt, molt, molt directa, que és molt, molt simple, però que és super un llenguatge molt universal, no? Que connecta molt a la gent. I és el que a mi em motiva realment, no? O sigui, és com aquesta filosofia que té. Aleshores, sí que parlo des de dintre, però crec que la meva idea sempre és fer-ho d'una manera molt universal per connectar bé amb la gent, no? M'agrada commoure. Sí. Tu em deies baby, jo sentia que perdia.
Abril era el meu mes, però em recorda els dos. I és que em sembla una merda tatxar-ho tot. Dorme, ei, amb el teu món. Sortim per les nits tancant els clubs. Tancant els clubs. Que estic fent de tot per apagar el discurs. En aquesta connexió amb el públic, tu cantes en català i en castellà.
Sí.
Tu gires per tot arreu, per Madrid, per Bilbao, per Múrcia, i tu has dit alguna vegada, quan vaig a Múrcia, canten les cançons en català. No és que ho vegin com una cosa extra meva, sinó que les canten com la resta del repertori.
Sí, la veritat que jo mai he tingut molt problema amb això. O sigui, jo sempre he escrit en les dues llengües, i em sento pues, molt a gust amb les dues llengües. I també, no sé, ja et dic, he fet concerts, soldats a Madrid, i tothom m'ha cantat les cançons i us han disfrutat moltíssim. I jo sento que no sé, no hi ha gaire barrera, no, en això. O sigui, al final és que la música és música, és la sonoritat que té... I la gent, no sé, molta gent de Madrid em diu, és que no lo entiendo, però me gusta, saps? O me busco la traducción i ja està, sí. Saps?
Bueno, et va sorprendre. Claro. La primera vegada que vam sentir que estaves allà a l'escenari i dius, quan si canten, estic a Madrid i l'estan cantant en català.
Jo el primer concert que vaig fer a Madrid vaig dir, clar, no sé, la gent estarà en silenci, és que no ho sé, em vaig fer bastant la paranoia. I jo flipava. I els vídeos són bastant graciosos, jo estic com així molant. A més, tenint com una... L'acció era molt graciosa, bueno, molt graciosa, vull dir, com que era diferent, i era com... Bueno, estava flipant bastant, no? Però és lo maco, no sé, a mi fa... Això, el que deia, no?, de connectar pues, amb tothom, a mi m'agrada.
En aquest últim disc que deies, amb el 23, amb els 23, vaja, has notat que aquesta connexió canvia? És a dir, que tu evoluciones com a artista, però el públic també es va fent gran alhora, no?, diguem-ne.
Sí, totalment. A veure, jo crec que al final amb el meu públic m'he relacionat de moltes maneres des que vaig començar i bueno, vaig connectant des de diferents punts, no? Jo també crec que és una persona que sempre he portat noves propostes, no? A nivell musical mai he fet el mateix, tots els meus discos són bastant diferents, sí que tenen algú que és la meva essència, no? Que ho escoltes i saps que ho he fet jo i que ho he escrit jo, però sí que sempre m'agrada com prendre aquest risc, no? D'apostar per noves sonoritats, i amb el català també era una cosa que m'interessava molt, no? Perquè hi havia com gèneres que potser, no sé, com exemple el pop electrònic, jo mai havia escoltat ningú cantant pop electrònic, i per mirar
pocs referents, clar.
Exacte, per mirar un repte, no? Anem a fer, potser no funciona, potser a la gent no li agrada, però anem a provar-ho, no? I al final, per mi és tota l'estona fer això. Per exemple, aquest disc per mi és algo molt més introspectiu, més d'autor, però a la vegada jugant amb el contrast del pop. Sempre m'agrada... I, bueno, i el que treballaré d'aquí endavant, pues, també, evidentment, seguint el mateix patró, també serà una nova proposta i algú diferent, no?
Però en el moment de triar, és a dir, aquesta cançó la faig en català, en castellà, d'on surt la tria? Surt en funció del que vols explicar...
És que jo no penso gaire, tampoc.
No, surt,
o sigui, jo quan faig música tampoc penso. O sigui, jo sóc molt intuïtiva. O sigui, la idea original, eh? O sigui, jo el que... Després sí que a l'estudi, evidentment, doncs, penso bé les coses musicalment. El procés de composició sí que per mi és algo com molt mental i que m'agrada treballar-ho molt bé. Però el que és la primera idea i tal... No, jo és que estic cantant per la casa i de sobte dic, ai, que xulo això que acabo de cantar, m'encanta. Vaig a fer una cançó. Ho tararejo i m'invento, saps? Yeah. No sé, m'apareix la cançó a vegades, no sé.
Sí, primer et surt la música, després hi vas posant les lletres en funció de com...
Sí. No, directament.
Així, eh?
Sí, em surt. Sempre m'hauria d'oblidar-te. Sí. I dic, ah, que xulo, vinga, faig la cançó d'això. Sí, tal qual. O escolto algú pel carrer i m'agrada aquesta frase. Sí. Faig una cançó. El bikini rojo y se acelera, me da cadera, pa' que le quiera, pa' que le quiera. Y se acelera, me da cadera, pa' que le quiera. Desata el bikini rojo.
Aquest perquè es va treure a l'estiu, aquest tema a l'estiu.
Sí.
I ara que parlàvem del Sant Jordi Club, cal, vas cantar a l'Estadi Olímpic fent de talonera de l'Aitana.
Sí, totalment, el vaig estrenar allà, aquest tema. Sí, va ser guai, aquell concert va ser heavy, la veritat.
Et brillen els ulls una mica, parlant de l'actuació a l'Estadi Olímpic, clar.
Sí, perquè per mi és d'aquests shows, bueno, que et marquen, no? I com són dies màgics, no? Jo tinc com X dies màgics a la meva carrera i a la meva vida. I són dies que els recordes més que per l'actuació en si, que, bueno, evidentment és un moment increïble, és com la preparació, no? Com vius el dia, no? El dia en si de tothom, el teu equip, de preparar les coses, quan baixes a l'escenari, la sensació que has tingut, no? És d'aquests dies que és especial, no? L'aire, que ja l'ambient és molt especial. I també, bueno, en general, els dies de show, jo crec que també tothom, no?, que està per allà, la gent que va al concert, la vibra que reps del públic també és una sensació molt especial. I en un estadi olímpic, que era també el primer cafè d'Aitana, la gent estava també... intensa, va ser molt maco, va ser molt xulo.
A mi m'agrada molt anar de concerts, i de les coses que jo dic dels concerts és que tothom està de bon humor.
Sí, totalment.
Tothom està content.
És que és tan guai aquesta sensació. I ara, o sigui, l'altre dia ho parlava, no?, que ara pues, bueno, han sortit com anàlisi de que ara la gent va molt a concerts, no?, i que està a tope la indústria dels concerts. Sí. Dic, que guai, que maco, no?, que al final és una cosa que comparteixes amb la gent que estimes, que és un plan increïble. Són 2 hores que estàs allà disfrutant, desconnectant de tot. I jo sóc superfeliç quan vaig a concerts, no?, i crec que és guai que la gent... cada cop vagi més a concerts, no? Crec que és molt xulo.
I si tu ara poguessis parlar amb el teu tu, de quan estudiaves enginyeria de sistemes audiovisuals, sí, i li diràs, algun dia actuaràs a l'Estadi Olímpic?
No. Bueno, a veure, una mica potser sí que ho
creia. Sí, no? És a dir, és que on s'ha de firmar?
Jo sempre ho penso, perquè quan vaig decidir tirar a la piscina, i dic, jo tenia una empenta, que dic, jo no sé on la treia, eh? Jo, és que jo ho tenia claríssim, jo dic, és que sí, clar que sí, jo... anava superdecidida, no tenia por de res, cap vergonya.
Però clar, el canvi, doncs, el canvi ve per la pandèmia una mica, no? O, és a dir,
sí,
quan suspenen les classes i et submergeixes del tot amb la música, però entenc que ja hi havies posat el pauet a la música.
Clar, jo, bueno, la música era com el més important per mi, la vida. M'encantava, no? Però com jo era una friqui de la música, m'encantava, anava a molts concerts, molts festivals, sí que havia estudiat piano més de petita... Cantava una mica així per mi, però no sabia quasi ningú. Era una cosa com molt, molt meva, molt íntima. Escrivia molt, també. Escriure sí que ho he fet com sempre, no? No música, sinó que escrivia molt poesia i tal. I res, sí, a la pandèmia va ser una mica peron. Estàvem d'exàmens finals, van cancel·lar, va ser com, bueno, vaig a fer. I a més, també, com les classes online, jo em connectava, però deixava l'ordinador i em posava amb el piano.
Eres d'aquestes.
Sí, la veritat que ja vaig dir,
càmera...
xau. No, clar, però perquè estava addicta jo, vinga, va. Yeah. Acabava de descobrir que m'agradava composar. I anaves, la classe anava a sonar, la classe d'àlgebra, no sé què, i jo, vinga, tiqui.
Amb una classe d'àlgebra,
sí,
més
sí,
a més, eh?
Sí, recordo que era d'àlgebra, justament, aquella que m'atabalava jo, vinga.
Sí, anem al piano.
No, a veure, que a mi m'agrada molt també el món de les matemàtiques i tal. Jo, bueno, és que jo és d'on he vingut sempre i el que he fet sempre i el que se m'ha donat com bé sempre, no? Ho enyoro a vegades, però bueno, sí, no canviaria per res del món, això.
Bueno, a mi em van dir una vegada, de fet, la música i les matemàtiques no estan tan lluny. Des d'un punt de vista, és a dir, que una cosa amunt o una cosa avall et pot donar un resultat o un altre, diguem-ne, no?
Total. A veure, jo crec que és que al final, més que res, l'impacte, o sigui, la tecnologia, no?, l'impacte que té ara mateix en la música, que és un protagonisme increïble, doncs tota la matemàtica que hi ha en aquesta tecnologia és molt important, no? En aquest sentit sí que no podria existir, no? Vamos, no. Com el dia i la nit.
Un altre dels segells de marca del moment actual, que el trobo molt... Sempre hi ha sigut, però jo tinc una mica la sensació que està especialment intens ara, que són això de les col·laboracions. Aquí amb els Oques Grasses, però tu te n'has fet un fart. Ens parlaves de la Muixca, els tiets, a patades. Però vull dir que això és una cosa que tinc una mica la sensació que ja estem en un moment daurat de les col·laboracions entre artistes, eh?
És molt guai, bueno, perquè al final jo crec que fa comunitat, no? Fa entourage, fa cultura també de la música, no? Jo crec que és una cosa que ha sigut molt, molt guai, molt maco, i jo estic molt contenta, però és que jo disfruto molt també de compartir estudi amb altres persones. Per exemple, Oques, jo era superfan d'Oques quan era petit a mi. Per mi, poder fer una cançó amb ells és que és check in the wishlist, però del que ja està més alt de tot,
de
saps?
De dalt de tot, sí.
Sí, totalment. I aleshores, bueno, també treus una part de tu diferent quan fas una col·laboració, vius, bueno, és un altre món, no? I a la gent, bueno, jo a la gent sempre em deia que li encanta veure un col·laborar amb gent, no? És com una cosa que els sembla superdivertit. I jo sempre, pues, encantadíssima de fer col·labos, sempre.
I en aquesta wishlist que deies, en aquesta llista de desitjos, a dalt de tot, els Oques Grasses ja han fet check, què hi ha més que no hi haguem fet check encara? Posats a triar, eh? Pots dir el que vulguis.
A veure, col·labos així grans, pues sí que en tinc algunes, així que...
Ah, hi ha algunes en cartera, eh? O jo dic alguna que t'agradaria, diguem.
Sí, wishlist.
Ah, wishlist, per això
clar,
dic.
Clar, sí, tinc, tinc bastant gran, eh?
Sí?
Sí, evidentment, m'encantaria. A veure, així sent super, super ambiciosa...
Això anava a dir, tirem amunt, va.
Pues l'Àngel, per exemple, que és una artista belga que m'encanta, seria com la meva col·labo perfecta.
Sí, eh?
Sí, jo crec que sí, seria molt guai. O sigui, no crec que passi mai, evidentment, però bueno... No, però sí que m'encantaria amb ella, m'encantaria.
Ara, l'últim disc de la Taylor Swift canta amb Sabrina Carpenter, i Sabrina Carpenter deia que anava, quan era més petitona, anava als concerts
total,
de Taylor Swift.
Total, veritat, pues sí, tens raó. Sí, bueno, jo, que amb Oques Grasses...
Per això, el que m'has dit tu ara, sí.
Sí, no, m'encantaria. I després, bueno, a nivell de show, pues bueno, el que deia, no?, que és que a mi al final els shows és el que més m'agrada, el que més feliç em fa en el món, i pues poder seguir fent shows grans. Bueno, això és el que seria com el meu màxim desig, no?, poder seguir com fent i anar creixent el show i poder tenir l'oportunitat de fer grans shows i grans coses sobre l'escenari.
Grans shows vol dir molt espectaculars o gires encara més grans que les que has fet? O les dues coses, vaja.
Les dues coses.
Les dues coses.
No, a veure, potser gires tan llargues relaxar-les una mica. Perquè 57, això és una mica una bogeria, però bueno, una mica més... Menys, però més que dius. Això sí, jo... Sí,
més concentrat,
si per mi fos,
però més espectacular.
Jo la liaria, bueno.
Sí. Sí. Lady Gaga, aquests espectacles que
totalment
fa i tot això, eh?
Referències.
Sí, eh?
Sí. Però bueno, algun dia arribarà.
Algun dia. Julieta, mil gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé aquest concert del Sant
Moltíssimes
Jordi Club.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé la parada i ja veurem sí. si la wishlist com evoluciona.
Vale, genial, merci.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Arriba la venda privada al Corte Inglés amb descomptes de fins a un 30% en una selecció de marques de moda, esports, llenceria, per a farmàcia, accessoris, sabateria i llar. Només fins al 15 de desembre, venda privada per compres a la botiga pagant amb la targeta al Corte Inglés o identificant-te amb l'app. I a la web i l'app amb qualsevol mitjà de pagament. Consulten les condicions i les marques que hi participen al Corte Inglés Punès.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Ara al Corte Inglés descobreix els sofàs on t'hi poses bé.
Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança-ho fins en 12 mesos.
De l'11 al 21 de desembre, només al Corte Inglés.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés EFCSA i subjecte aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics tornen amb una gira per Catalunya. I aquestes festes de Nadal us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
La il·lusió està en marxa.
I ara, a Hipercor i al Corte Inglés, hi ha un 20% de descompte directe en joguines de les millors marques.
Com Lego, Scalestri, Simba, Barbie i moltes més.
Totes les seves joguines amb un 20% de descompte directe fins al 15 de desembre.
A la botiga web i app.
Enderroc Llibres presenta... 150 anys amb veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys amb veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
Sí, el que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Unes bones costelles de xai, el marís més fresc o tot un jovell camps es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? A la botiga web i app.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal. I no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de la AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Al matí de Catalunya Ràdio.
La nostra ràdio és una estela a l'horitzó que dona força als nostres cors. Els de l'equip i tots els col·laboradors us desitgem un bon Nadal.
Vinga, taula de recomanacions pel cap de setmana amb Marga Rega, bon dia.
Bon dia.
Anna Guitart, ben tornada, com estàs?
Moltes gràcies, bon dia.
Mariola Cubells, bon dia.
Hola, bon dia, companys, què tal, com estem?
Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
I Pol Foradada, com estàs?
Bon dia, bon dia.
Vinga, va, comencem parlant de la pel·lícula Frontera. Frontera, Marc.
Frontera.
Perquè jo avui tinc una amb els noms, no estic dient bé res.
No, perquè la gent n'entengui que és una pel·lícula catalana en català, amb un català molt particular, perquè és el català que es parlava als Pirineus durant la Segona Guerra Mundial. Per tant, hi ha hagut una feina...
Home, si es
molt
deia,
precisa.
Si es deia als Pirineus, llavors igual es deia Frontera.
Tens raó. De fet...
Toma! Toma!
La
Mariola em tenia ganes.
Toma! Pues sí, perquè m'ha llevat la possibilitat de recomanar-la, però com que ell és de la casa...
És de la casa. No,
bàsicament,
té prioritat.
Vaig dir-ho primer, jo abans que tu, i això també s'ha de respectar.
Jo ja ho havia pensat. Tira. Frontera.
Es diu Frontera perquè, clar, hem de pronunciar en català... Formatiu, aquí a Catalunya Ràdio. En fi,
és conya.
És una pel·lícula, per mi, és una de les sorpreses de l'any dins del cinema català, perquè d'entrada, quan veus una pel·lícula, un projecte d'aquest tipus que dius, posarà a parlar de la Segona Guerra Mundial, de l'èxode dels jueus cap a Espanya, fugint d'una mort segura, podríem dir, de la resistència als Pirineus, penses, buf, cal un bon pressupost perquè això... perquè tot plegat quedi d'una manera que sigui creïble, no? I al cinema català ja sabem que els pressupostos són els que són. Doncs al final ha quedat una pel·lícula fantàstica. L'ambientació és perfecta, és senzilla, però prou ajustada perquè sigui tot absolutament creïble. El guió és de thriller, de thriller històric, és a dir, que va més enllà de parlar d'aquests fets històrics, que està bé, que va molt bé que la gent conegui, que a molts pobles del Pirineu la gent arriscava la vida per salvar aquests jueus que venien de França, per amagar-los, per acollir-los a casa, per protegir-los, malgrat les amenaces del règim franquista i també de les autoritats nazis que hi havia a la França ocupada. I el fet és que estàs en tensió gairebé tota l'estona, que hi ha escenes d'aquelles d'agafar-te la cadira, i amb això hi ajuda molt la direcció de la Judit Colell, que tot i ser una feina d'encàrrec, doncs jo crec que hi deixa penjada, per mi és la seva millor pel·lícula de sempre, i també d'un repartiment de primera amb tot d'actors inspiradíssims, que hem de dir de Miqui Esparvé, Bruna Cosí i Maria Rodríguez Soto, que estan sempre perfecta. I jo destacaria els dos dolents, entre cometes. La Sierra Echendía, que està de premi, i un altre dolent, que no acostumem a veure de dolent, que és el Jordi Sánchez, que jo crec que ha disfrutat molt amb aquest paper. Jo la vaig veure a Valladolid, a la Seminci, que és on es va estrenar, estrena mundial, i amb un públic en versió original subtitulada, i jo pensava, ai, el públic de Valladolid, amb aquesta pel·lícula, amb aquest català, amb aquesta història, va ser... La gent la va viure, la van viure tots plegats, allò de viure en comunitat una pel·lícula de la reacció que veus en pantalla i la transmet a la platea. Es palpava l'atenció en tot moment, va ser tot un èxit i ovació general al final de la projecció.
Ara parlava el Marc d'un dels dolents de la pel·lícula, que és el Jordi Sánchez. Jordi, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Confirmem això que deia el Marc, que és un paper que has disfrutat?
Sí, m'he passat bomba. Fent de dolent, jo no. Els papers no s'han de patir mai. I aquest jo l'he gaudit. Ha sigut el més dolent de tots.
I t'ha agradat, fer de dolent? Ha estat bé?
Sí, home, i tant. He fet alguna altra, però no, aquest l'he gaudit molt. Sí, a més ens hem trobat allà gent que ens coneixem fa anys, a la Judit no la coneixia, allà, sort, no, tot molt rodonet. I el resultat ja l'heu vist, i si l'has vist a Valladolid, és molt maco, la veritat.
Tu n'estàs content del resultat?
Sí, home.
Ho dic perquè ara el Marc ens deia aquesta rebuda a Valladolid, vull dir que...
Jo no sabia que havien entrat tanta gent, 80.000 persones fugint dels nazis cap al règim cap a Espanya, per dalt, vull dir, no tenia ni idea que això passava, no? Perquè aquí no deixava de manar el Franco, no? Però sembla ser que en van entrar molts. No només van entrar nazis que es van instal·lar i van viure durant molts anys a Espanya, sinó que també van entrar jueus escapant, fugint dels nazis. Mm. Sí.
També va ser una cosa que a mi em va sorprendre conèixer.
Ens va costar molt, el català, aquest català del Pallars. Jo quan m'ho van dir vaig dir, hòstia, com es diu això?
A la Bruna Cosí jo crec que li fan falta els subtítols, fins i tot pels catalanoparlants.
Això ja li...
Perquè ho fa tan bé.
Perquè, a més, clar, el Miqui Esparvé i la Maria Rodríguez se suposa que són dos catalans que venen de Barcelona i ells no es van haver d'esforçar. Però sí, nosaltres sí.
És que jo tenia un company de classe que era de la Seu i que anàvem junts en autobús al matí i li havia de preguntar cada dos per tres què m'has dit? Perquè és un català molt diferent.
Sí, amb algunes coses.
Sí, però s'entén bé, per context. Sí. No, vam demanar tenir el traductor, el lingüista des del primer dia, que no passés com a vegades succeeix en algunes pel·lis, que t'arriba el dia de rodar quan ja tens tot fixat i memoritzat i et diu, no és un la, és un lo, i t'arruïna el monòleg. No, aquest cop ho vam fer bé.
Marc,
que també em va sorprendre que és la manera de viure el franquisme, perquè això que dèiem, que estrany, no?, que els jueus fugin del règim nazi per entrar a l'Espanya franquista, no?, que dius. Però és que com es vivia el franquisme en un poble del Pirineu és molt diferent a la idea que nosaltres tenim prefixada de com es vivia a les ciutats. Allà, clar, és la coneixença del veí, el veí és el fatxa,
sí.
Tu no tant, ve el jueu de fora. És molt curiós veure aquesta relació entre els veïns.
Bueno, hi ha els que prenen partit positivament, els que ajuden, hi ha els que miren cap a una altra banda i els que directament no miren cap a una altra banda i que prenen partit amb els dolents, per dir-ho d'alguna manera.
A mi m'ha sobtat de tota manera la pel·lícula, lo que deia Marc abans, i l'altre dia també ho parlàvem amb la directora, que és que jo no sabia res d'esta història. Jo no tenia ni idea d'esta història, ni idea.
És que no ho sabia ningú.
Però com és possible
això?
Com és possible això? Que no ho sapiguérem, és que és
increïble.
Perquè
quan em van dir que eren 80.000, encara, va, perquè dius, mira, han entrat 3, però no, 80.000 persones, es veu que van entrar per la frontera.
Jordi Sánchez...
I que existia aquesta figura que fa el Miquis Parvé, que és un senyor que és vivo, que jo no conec, em sembla que anirà avui un dia d'aquests a l'estrena, i aquest senyor... I és el pare d'aquest és el fill.
El fill, no?
El que viu. I aleshores tampoc sabia de la figura aquesta. Em pensava que tot era ficció, francament.
Frontera de la Judit Corell, amb el Miquis Parvé, la Bruna Cosí i el Jordi Sánchez. Jordi, doncs encantats de veure't de dolent.
I,
i moltíssimes gràcies per estar una estona amb nosaltres.
Que la gaudiu.
Així serà. Una abraçada, Jordi, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu. Vinga, continuem amb recomanacions pel cap de setmana. Anna, continuem amb tu.
Doncs mira, jo us proposo que us quedeu enganxats a un bon llibre, que en aquest cas és de l'Ali Smith. L'Ali Smith és una autora britànica, a mi m'agrada moltíssim. Ella sempre viu molt enganxada a l'actualitat. I aquest últim llibre seu, Glyph, que ha traduït la Dolors Udina, que és, diguem-ne, la seva traductora de capçalera a Raig Verd, una de les millors que tenim al país, fa un pas més i el que fa una mica és parlar-nos del futur, però a partir, evidentment, del que està passant actualment. Això vol dir que aquest llibre és una distopia i si aquesta paraula us tira enrere, quiets, aturats, no marxeu. Jo no sóc particularment fan de les distopies, he de dir, però aquest llibre és una meravella. La història de Glyph és la història de dos germans que es troben sols. La seva mare ha de treballar, no pot estar amb ells. A l'inici, quan els trobem, els acompanya la parella a la seva mare. Són una gent que han perdut casa seva perquè un bon dia es van despertar i estava envoltada d'una línia vermella. Després, quan passen uns dies amb una autocaravana, tornen a despertar-se i torna a haver-hi aquesta línia vermella. I aquesta línia vermella una mica és una metàfora de l'expulsió del sistema. Són una gent que viuen fora d'un sistema que es vol molt autoritari, molt vigilant, i ells d'alguna manera intenten ser, gairebé sense saber-ho, perquè són criatures, són dos germans, la resistència. I Glyph és el nom d'un cavall que veuran un dia, és el nom que li trien, i que d'alguna manera aquest contacte amb aquest ésser, també amb la natura, que aquest sistema tan autoritari està deixant absolutament de banda, que és una cosa que també ens hauríem d'anar qüestionant, de fet ja ho estem fent, doncs d'alguna manera representa com un moment d'esperança, d'una cosa bonica. I també permet a l'autora jugar amb una cosa que són les paraules, no? Perquè aquesta paraula que vol dir glif, que representa, perquè d'alguna manera per l'Alice Smith també les paraules són un camp de batalla. És una història que t'enganxa, és una aventura pràcticament, i que parla molt, doncs, això, d'un futur que malauradament està més a prop del que voldríem.
Alice Smith i Glif és la proposta de la Glif, perdoneu, la proposta de la Niquitar. Continuem, va.
It's easy to talk about forgiveness or mercy. It's not your loss.
It's been a spate of home invasions.
A veure, Mariola, que en tinc moltes ganes de veure-la, aquesta. Task, HBO, Max.
A tu te va encantar, sí, jo crec. Està en HBO, és una sèrie americana, nord-americana, un agent de l'FBI que persegueix a delinqüent, val? Esta seria la premissa, és cert, això, però és molt més que això. Primer, hi ha Mark Ruffalo, que ja en el paper protagonista, que això ja a mi me té, diguem...
Home, molt a favor de Mark Ruffalo.
Molt a favor.
Estem molt a favor.
Que fa de policia. I després, clar, no és un policia qualsevol, el delinqüent tampoc és un delinqüent qualsevol, empatisses amb els dos des del primer moment i no vols que perda cap dels dos, perquè tots dos tenen una complexitat com a personatges, unes derivades que els fan molt, molt hipnòtics, perquè a més el guió està superben trabat. Té un component també de thriller en el sentit este de que te deixa el suspens fins al final i manté l'atenció de la persecució clàssica sense ser estrictament una persecució més, no? I més encara i menys encara clàssica. No són pàries de la terra els protagonistes, és a dir, tots tenen o quasi tots tenen una família que els volen, amics, traumes, són bona gent, no? I això és el que jo crec que situa a la història, que no deixa de ser això, no? Insistís, un agent del FBI, diguem, intentant casar a un delinqüent. Són 7 episodis, els teniu en HBO, i jo crec que, bueno, són aquestes sèries... americanes que tenen tot a favor perquè ja porten dècades i dècades i dècades fent-lo, però sí, que han sabut donar-li la volta a lo que estem tan acostumats a veure en HBO.
Ara que surten les llistes del millor de l'any, està gairebé totes les llistes.
Està. Sí, està. I mira, jo la tenia... no la vaig veure en l'estrena de fa uns mesos, fa dos, concretament, perquè, bueno, perquè tenia molt, i me la vaig passar el cada setmana, sencereta, o sea, 7 episodis. Sí,
Task, HBO, és una altra de les recomanacions d'avui. Marta, continuem. Circ, vols parlar de circ?
Sí, circ, una doble proposta, perquè, a veure, aquest cap de setmana comença el Circ d'hivern, és la 30a edició ja, ho fa amb un espectacle que es diu La Gran Plantada, dirigit en aquest cas per Bet Miralda i Jordi Aspa, de la companyia Escarlata. La Gran Plantada s'inspira en les espècies de plantes que són capaces de brotar i de créixer en els espais més adversos i més difícils. Amb aquest projecte el que es vol fer és un homenatge a la constància, a la resistència de tots els artistes de circ i sobretot recordar una mica els orígens de l'Ateneu Popular Nou Barris, que recordem que va arrencar amb l'ocupació veïnal al 77 i que, doncs, com amb el pas dels anys volen explicar, s'ha acabat convertint en una antiga planta asfàltica en un hort de creació de circ autogestionat. I trobareu un munt de disciplines diferents, des de clown, equilibris, acrobàcia, roda, corda, de tot. Això es pot veure fins al 18 de gener. Teniu entrades a partir de 9,50 € per gent gran. Gent gran, adults, diguem-ho així.
Tots nosaltres.
I 6 € pels nens. Sí. I la segona proposta, molt ràpida, és que des d'avui també a l'Hospitalet de Llobregat s'instal·la el Circ de Nadal. Es fa amb l'espectacle El Petit Circ L'Aret, que és un espectacle dirigit per l'artista Diana Pla, que sempre veure qualsevol espectacle de la Diana sempre és un privilegi i un encert.
Pol, una proposta popular, diguem-ne.
Un esport de moda amb seguidors, em consta, per motius evidents, en aquesta taula.
Sí.
Molt evidents.
És que tenim la Mariola, no ho veu. El Marc Garriga té una ferida a la cella. que sembla ser que és resultat de practicar el que recomanarà el Pol.
El pàdel.
El pàdel.
Un esport de risc.
Les raquetes són molt perilloses.
Marc, no, este moment no el puc deixar passar. O sea, jo això ara no ho sabia. Marc, jugues al pàdel?
Home, clar.
És lo que me faltava per saber a mi. És lo que me faltava per
saber. Com a bon assalariat, diu.
Doncs, o sea, jugar al pàdel.
El Pol també, tu també.
Més exjugador que jugador,
eh? Exjugador, ja estem retirats. Ja.
Sí, la moda, sí.
Com deia Broncano, és el tennis para tontos.
Vinga! Vinga, passa.
Doncs tenim els millors del món del pàdel aquest cap de setmana al Sant Jordi, al Barcelona Premier Pàdel, les 8 millors parelles d'homes i dones. Avui, quarts de final, a partir de la 1 del migdia, demà semifinals, diumenge a la final, si volen... Queda alguna entrada encara, no gaire, però en queda alguna, tampoc són barates, 43 euros avui, la jornada de divendres, la de dissabte i la de diumenge, 54. Però us portem una segona recomanació, si voleu no veure l'esport des de la cadira, si voleu implicar una mica. Avui i demà, infinitat d'activitats, també esportives, per la Marató del 3CAT.
I
podeu entrar a la web de la Marató i trobeu un mapa comarca de Catalunya, podeu consultar totes les activitats que s'hi fan. Hi ha moltíssimes, per exemple, caminades solidàries. En recomanem una, al Baca, al Priorat, diumenge a les 9 del matí. Per què la recomanem? Perquè s'hi reparteixen cava i torrons.
Ah, mira.
I també, per qui no vulgui caminar, al Centre Esportiu Can Delfí, a Mataró, demà al matí, jornada amb sessions d'aquadinàmic, ballaruca, ping, entrenament funcional, body control, no sé què res d'això, però segur que està molt bé. També pilates, com diem, a Mataró, demà al matí, al Can Delfí.
Body control és el que no vaig tenir jo ahir amb la meva raqueta.
I ballaruca, spinning, igual és el que sí, no? És el que sí que vam fer amb la raqueta.
Però va ser la teva pròpia
raqueta.
La meva raqueta.
Sí. La meva pròpia raqueta va tocar el vidre i després el meu front. Sí.
Uau. Sí.
Bueno, amb les aventures del Garriga ens hem quedat sense temps. Teniu una frase cadascú, si voleu fer la segona ronda, però hem d'anar acabant.
Doncs amb una frase, avui es reinaugura, diguéssim, el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Sí. 200.000 anys d'història del Paleolític a l'època medieval. Portes obertes des d'avui fins al 4 de gener.
Anna.
Joves, noves generacions, aneu al Retina, el Festival Audiovisual Jove de Barcelona. Va començar el cap de setmana passat, però hi ha moltes coses aquest cap de setmana.
Mariola.
Sueño crepuscular, el llibre d'Edith Wharton, que és l'autora de La edad de la inocencia, literatura perfecta, un clàssic de 1927, per a estos tempos, temps convulsos que tenim per contrarrestar les preses estes audiovisuals.
Això va per mi o no?
Bueno.
Una mica. Avui n'hi ha per tot, tothom, eh?
O sigui, l'últim segon ha sigut per mi. Vinga, va. Marc Garriga, Anna Guitart, Mariola Covells, Marta Viana, Pol Foradada, mil gràcies.
Adéu.
Tot és possible un dia de partit.
Déu-n'hi-do com li torna la confiança a Roni Bardaig i a Hansi Flick.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de 6:15, la TDT del Barça o Osasuna a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Una teranyina és una obra mestra de l'enginyeria. Estructures perfectes que les seves autores teixeixen en llocs oblidats. Com ara el dipòsit d'un cotxe que no cal omplir. Nova gamma híbrida Cupra amb fins a 130 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu, tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Anotant i siguent efectius endavant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Olimpiakos.
El matí de Catalunya Ràdio.
Lluís Gavaldà, com estàs? Bon dia.
Què passa, Freddy? Com ho tenim, això?
Bé, prou bé, i tu? Això de les festes que venen? Carta als Reis feta o encara no?
No, home, no, no, això... No, Freddy, eh? Això no fa català, home, un bon mediterrani. Sí. Ho ha de deixar tot sempre a darrera hora.
A última hora, no? Però les botigues d'idees n'hi ha, eh? Estan plenes d'idees, eh?
Sí, mira, això és veritat, eh? El que passa és que té una cosa bona. Si ho fas tot en un dia,
sí.
Saps què és? Que només has de patir un cop sí. la part nadalenca sí. més irritant
sí.
i odiosa. Saps sí. quina és, no?
No.
Les Nadales oh! pop que sonen a tot drap.
Oh, i no t'agraden tampoc.
Oh,
no,
bueno, no, per favor, a qui li agrada això?
Sí, sí.
A qui li agrada?
Sí, sí.
Bueno, una cosa és que et toquin el fum-fum-fum.
Sí.
Però jo cada cop que sento a la Maria Carey
sí.
cantant aquella Nadala, m'agafen sí. ganes d'enviar-la a Lapònia a fer d'au pair dels fills de Santa Claus fins que passin les festes.
Aquesta, vols dir?
No, no. No, no. No, 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 per favor. Treu.
Treu
això, home. Quanta maldat que teniu aquí a Catalunya Ràdio.
Però no n'hi ha ni una de Nadal a pop que t'agradi.
Bueno, no gaires.
Yeah.
Si vols et dic quines són les poques Nadales catalanes... Bueno, les Nadales així clàssiques que,
sí.
que no em posen de mal llet. Mira, d'entrada, la del John Lennon.
Home. Aquesta sí, eh, Lluís? Aquesta sí.
Aquesta sí. I no és perquè no tingui un punt sacarinós, que també el té, eh?
I tant.
Sí, eh? Amb el cor de nens angelicals, sí, aquest sí, lletre sí. bonista. Però, per mi, la salva la part, l'esperit antibèl·lic que té, saps? Allò que diuen de The War is Over, i tal com tenim el pati a Palestina, a Ucraïna, tants
Ai,
llocs,
sí.
doncs aquest War is Over, if you want it, és més necessari que mai.
Absolutament. Va, una altra, Nadal a pop que t'agradi.
Aquesta té una història molt curiosa. Els entesos diuen que aquest àlbum de Phil Spector és el millor disc nadalenc de tota la història del pop.
Caram.
Però, quan va sortir, el 22 de novembre del 63, no el va comprar ni el Tato. Mira, mira, mira. Ja arriba.
Vinga. És boníssima aquesta, però no m'ho crec. De debò, no va triomfar gens, eh?
No va triomfar gens. I saps per què?
No.
Tu fixa't en la data que va sortir. T'he dit el 22 de novembre del 63. Et sona d'algú?
Home, això és Kennedy, no? És el dia que es pelen el Kennedy, clar.
Exacte.
Sí.
És el dia... O sigui, el pobre disco, en la penyora que es van fotre, i el treuen el dia que... Bé, si no s'hagués pogut morir un altre dia, això,
sí,
el Kennedy,
sí.
no?
Ja és mala llet.
Ja és mala llet, també. Sí. Molta maldat, ja t'ho dic jo.
També.
Doncs res, clar, moltes ganes de Nadal als optimistes,
no.
doncs els americans no en tenien
I
gaire.
I no estaven per gaires festes, vaja. Una altra, va, Lluís, una altra.
Aquesta m'encanta. La veu de la Chrissy Hynde,
oh.
aquest punt d'enyor i de melangia, i això de trobar a faltar els teus estimats. The snow's falling down, gets colder.
I miss you. Home, primer, un respecte per Chrissy Hynde, molt a favor. Però una mica d'anunci de torró, eh? Allò de tornar a casa per Nadal.
Ah, exacte, aquell anunci que es va marcar tota una generació.
Sí,
aquella
sí.
mare que obre la porta i veu el fill allí tot ganàpia.
Sí.
I li fot una abraçada. Bueno, és entranyable,
eh? Sí, també és
veritat. Va, vinga, ara una que m'enamora, però perquè parla d'un altre Nadal, els dels desemparats.
Ah?
Els que no tenen... res a celebrar.
Sí.
Els protagonistes són una parella de rodamons que recorden velles glòries i estien els plats al cap. Com m'agrada aquesta cançó.
Tamasso.
Oh, tio, aquest moment en què la lletra al final que ella li diu em vas treure tots els somnis.
Sí.
I ell li contesta, no és veritat. Te'ls vaig agafar un moment per tenir-los dintre meu tots aquests anys.
Ai, que t'estàs estovant una mica. Ai, que encara t'agradaran les festes de Nadal i tot.
És que és l'edat, Freddy, sí. És l'edat. Al final encara m'agradaran, bueno, sobretot m'agradaran si me les canta la Joni Mitchell.
Quina veu, Johnny Mitchell. Oh, i a més, aquí parla de voler escapar-se del món patinant per un riu. Això és canadenc al 100%, una mica, no?
Sí, sí, jo no m'imagino jo què sé, a Lluís Gavaldà patinant pel delta del Llobregat.
Exacte.
No, jo crec que no...
No seria el mateix, no seria el mateix.
No, més que res perquè no sé nedar, saps, Freddy?
Exacte.
No, no he sabut nedar mai i les passaria una mica magres.
Vinga, va, una més, Lluís.
La darrera, doncs mira, la darrera em fa tota il·lusió, primera perquè és nostrada, i segona perquè és una manera, almenys personal, de reivindicar un dels grans compositors de la història del pop en català dels darrers 40 anys. I no és Lluís Gavaldà, eh?
No, qui és?
No, és un gran, és en Josep Tió.
Ara que la nit s'ha fet més llarga,